Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Radio Estel. Avui comencem una nova temporada, en aquesta meravellosa casa, amb ganes, amb il·lusió i amb la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens facin una vida més fàcil, més saludable. I sobretot, el que busquem és ser més feliços. Jordi Vilajosana, estaré amb vosaltres aquesta temporada. Una temporada en la qual tenim un gran equip que compartirem hores, somriures sobretot. Si hi ha algun error és culpa meva, i a les vies de so tenim el David Marrual, que ens ajudarà i farà una mica de penitència per aguantar-me a mi aquí amb tots els errors que anirem fent aquesta magnífica temporada de Temps de Benestar. Amb nosaltres estaran, companys, amb les nostres diferents seccions, Josep de Martí i Carles Reixac amb Inforesidències, on és gran ser gran. Acció Preventiva, amb el Xavier Pladevall. Eixos de Felicitat, que era la meva secció la temporada passada. Ja veurem qui anirà venint. Aquesta setmana vindrà Adriana Fernández. Per tant, és un programa que comencem, és un nen que està naixent una altra vegada i que anirem veient com va evolucionant. Tenim coses al cap, coses que posarem en marxa. Ja veurem. L'únic que us puc dir és una abraçada i comencem el programa. Bon dia, bona hora. Ara estem en el programa Gran ser gran i davant meu tinc en Josep de Martí, director d'Inforesidències. Bon dia, bona hora, Josep.
Molt bon dia i bona hora. Reprenem el programa amb aquest petit canvi d'horari ara al cap de setmana. És bonic, també estar aquí durant el cap de setmana. I tornarem a parlar és gran ser gran de residències de gent gran. Ara, recentment, sabeu que hi ha hagut un canvi important, del qual parlarem més a fons demà, que és això de que es pugui recuperar el contacte físic a les residències. Una cosa que han passat gairebé 2 anys, una mica menys, 1 any i mig, des que es van primer prohibir les visites de les residències, després es van recuperar les visites de la residència, però de forma tan separades que semblaven a vegades visites d'aquestes de les presons, de les pel·lícules, amb un vidre al mig, amb un plàstic al mig. Hem vist com durant mesos es permetia que les persones grans que viuen en residències sortissin de les residències, després es tornava a prohibir. Sempre l'administració el que ha volgut és protegir a la gent que viu en residències. Però a vegades és això que et diuen, mira, et protegiré tant que et fico en una gàbia d'or. Aleshores, la sensació que han tingut algunes persones és que la protecció aquesta era massa estricta. Després, seguint una miqueta amb el fil del que ha passat, durant un temps, cada persona que anava a visitar el seu pare, la seva mare, un germà que vivia en una residència, aquesta visita s'havia de fer una prova d'antígens a la pròpia residència. I saps una cosa? S'han aconseguit detectar gent que estava malalta a la porta de la residència, però sense símptomes. I ara recuperem una cosa que per mi és molt positiva, que com a mínim puguem abraçar el nostre ésser estimat i una cosa més important encara també, poder preguntar a la persona gran, escolti'm, vostè què vol? I respectar en la mesura del possible aquesta voluntat. Això és el que volen les residències i això és en el que és gran ser gran, sempre defensem.
I és la notícia que ha sortit aquesta setmana, vull dir, la normativa ja permet, i és la notícia, les abraçades amb la gent gran. Han sigut 2 anys, 1 any i mig i una mica més de molts esforços per part de tots els agents que conformen el sector, però ara ja estem, sembla que al final.
Jo crec que sí, que estem al començament del final. Esperem que ara amb la segona vacuna que ja té tothom a les residències, esperem que aviat posin la tercera vacuna, i esperem que aquestes noves mesures que s'estan prenent i que no surtin noves variants d'aquestes dolentes, doncs puguem retornar amb una miqueta de temps al que era 2019, no? Recordes quan teníem boca i ens la podíem veure?
Exacte, sí, i podies anar tranquil·lament a qualsevol moment a visitar el teu pare, el teu avi, la teva àvia, la teva mare, i ara doncs, hi ha tota una sèrie de complicacions. Però també hem d'entendre que aquí hi ha molts agents. Hi ha la Generalitat pel mig, hi ha les residències, els familiars, el personal, direcció... I és un tema que no és fàcil. És molt fàcil opinar al sofà de casa, però és molt complex quan estàs dintre i formes part d'un d'aquests, diguéssim, agents socials.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
De suma importància pel cervell, s'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I passa l'estiu, ja ha passat, tornem a començar el curs i tornem a És Gran Ser Gran a visitar virtualment les residències de Catalunya. I en aquest viatge radiofònic avui ens anem fins a Mataró, fins a la residència Can Boada, on ens estan esperant la seva directora Susana Amor, l'educadora social Marta Plantada i una resident, la senyora Carme Penyafiel. Susana, molt benvinguda al programa des de Mataró i et volia fer una pregunta, bueno, una pregunta que és una invitació que ens expliquis una miqueta. Què és Can Boada i com és la residència Can Boada?
A veure, Can Boada és una residència que ja fa uns anys, pràcticament, quasi 20 anys que està funcionant, que estem treballant durant tot aquest temps i sobretot enfocant la nostra feina en l'especialització i l'atenció a persones amb demència i amb trastorn de conducta, tot i que també tenim usuaris que estan amb un altre tipus de necessitats i que, per tant, com seria el cas de la senyora Carme, que avui ens acompanya. Després és un centre mitjanet de 75 places que està ubicat al centre de Mataró i bé, com et deia, sobretot estem treballant tota aquesta part d'especialització en aquesta regent.
Molt bé, estem tenint uns petits problemes de so, no sé si potser és la línia del... Perfecte, doncs anem a continuar, ja ho intentarem. Doncs una cosa, ens dius que està en el centre de Mataró, la residència. Digue'ns una miqueta més, per algú que sigui de Mataró, per on cau la residència Can Boada?
Molt bé, doncs mira, la residència Can Boada està al costat del Parc Central i de la Via Europa. Llavors, això la veritat és que a nosaltres ens agrada molt, perquè és una... tota aquesta zona està molt... molt ben preparada per les persones grans que puguin fer servir cadira de rodes i permet que els residents puguin anar a passejar sense problemes, tant si requereixen d'ajudes tècniques com de cadira de rodes, que puguin en un momentet estar al parc i fer una volta. I aquesta ubicació per nosaltres doncs és un dels punts forts del centre perquè permet disfrutar de poder accedir a fer una volteta sense cap problema.
I una cosa, ara algú està pensant, potser ens està escoltant, i diu, home, a mi m'agradaria potser considerar la residència. Digue'ns una cosa, algú que tingui ajuda de la Generalitat, això que hem explicat moltes vegades al programa, la prestació econòmica vinculada, o que li diguin que podria buscar-se una plaça concertada, o, podria accedir a la residència Can Boada amb alguna d'aquestes ajudes?
Sí, nosaltres som un centre privat, però... tenim places tant col·laboradores amb la Generalitat com també places privades en les que es pot usar la prestació econòmica vinculada. O sigui que l'accés podria ser perfectament amb aquest tipus d'ajudes que em comenten.
I digue'ns, algú que ho estigui pensant hauria d'esperar de posar-se en una llista d'espera o teniu places disponibles ara mateix?
Per plaça privada, Tant per plaça privada, en realitat, com per plaça pública, hi ha llista d'espera. El que passa és que en plaça privada, on es podria optar l'ajut econòmic, els centres són llistes molt més àgils. En plaça pública és una miqueta més llarga, però, a veure, igualment en algun moment s'ha d'iniciar aquest procés d'accedir a la llista d'espera sense arribar a la plaça. Però plaça privada és més àgil.
I quan parlem de la Covid, de la malaltia, ja han passat gairebé un any i mig que tot va començar, però com és ara mateix la residència? De quin color és? Poden accedir residents o encara està amb certes limitacions?
No, nosaltres som un centre verd. Saps que sí que hi ha limitacions, perquè a nivell de normativa, tot i que ara tenim novetats, com bé comentàveu, respecte a la publicació del nou pla sectorial, però sí que els residents doncs, viuen en unitats de convivència, sí que tenim limitacions per mantenir la seguretat en el centre, però sí que cada dia hem anat guanyant més en normalitat en la vida dels residents dintre del centre. De fet, la seva vida dintre del centre és força normalitzada ja, i també des que podem de nou tornar a sortir i tenir visita, doncs, bueno, Déu-n'hi-do, jo crec que aquestes darreres novetats ens han permès millorar molt la qualitat de vida de les persones residents al centre.
Centrem-nos en això que dius, la qualitat de vida, i voldríem parlar un momentet, aviam si potser amb la Marta o amb la Mònica, i que ens expliquin què és a la residència? Quan parlem en una residència, que la residència acompanya el projecte de vida de les persones, què vol dir això i com es treballa aquesta idea de qualitat de vida i projecte de vida des de Can Boada, a Mataró?
Vale, doncs ara la Marta t'explicarà una miqueta com treballem el projecte i la qualitat de vida de les persones.
Molt bé, recordo, parlem amb la Marta Plantada, que és educadora social i coordinadora de projectes de vida. Marta?
Hola.
Molt bé, ens vols explicar una miqueta això d'acompanyar projectes de vida? Què vol dir exactament?
Nosaltres, sí, des d'aquí al centre, ja previ a que ingressi la persona, ja estem intentant doncs, tenir un vincle tant amb la família com amb el resident per intentar conèixer una mica doncs, la seva història de vida, no? I així doncs, començar a treballar ja sobre la seva història de vida i poder oferir-li aquí al centre quan estigui ja visquent amb nosaltres totes les activitats i tot allò que creiem que la persona doncs, sigui una continuïtat a la vida que duia fins ara abans de fer aquest ingrés. Mm. Llavors, doncs, ja és un treball que ja recull abans de l'ingrés i que continua en l'ingrés i a la vida aquí al centre. És mica en mica amb l'apropament del dia a dia, doncs anem coneixent a la persona i bueno, és una mica estirar el fil i poder apropar-li doncs, a la persona allò que realment doncs, necessita per poder continuar amb la seva vida com la duia doncs, fins ara.
Aleshores, algú pot pensar, si jo vaig a viure en una residència, doncs mira, he de renunciar a coses perquè això de viure en una comunitat m'obliga a acceptar doncs uns horaris, unes pautes, una forma d'alimentar-me, unes coses determinades que he de fer a determinades hores. Això que ens estàs explicat del projecte de vida vol dir que la residència es pot ajustar a cada persona?
Sí. Des del centre treballem al màxim. Sí que hi ha uns límits, perquè sí que és veritat que estem dins d'una organització i sempre hi ha uns horaris que ens limiten i moltes coses, però dins d'aquests límits intentem doncs, apropar-nos al màxim doncs, a aquests horaris que ells tenien abans, als hàbits que tenien abans, a les aficions, de manera més personalitzada, des del centre on intentem.
Sí. Jo recomanaria a la gent que ens estigui escoltant i vulgui saber una miqueta més que busqui Residència Can Boada tant a InfoResidències com la poden buscar directament per internet. Però ens pots dir la forma de contactar amb vosaltres? Si algú es volgués trucar per telèfon per ampliar una miqueta això que ens estàs dient, com podria contactar amb vosaltres?
Bueno, al centre podem, si en tant, com tu dius, a la web i al telèfon i trucant, nosaltres aquí llavors, clar, ara som molt limitats amb les visites, però, clar, de manera virtual podem oferir llançaments del centre, inclús en el nostre Facebook, doncs, i també es pot veure totes les activitats que fem al dia a dia. Mm. Sí.
Molt bé, doncs Marta, nosaltres sempre diem aquest programa que els professionals, la direcció del centre ens pot parlar d'unes coses, però el notari del que passa al centre són els residents. Moltíssimes gràcies, Marta Plantada, i querríamos hablar con la señora Carmen Peñafiel, que es residente en la residencia Can Boada de Mataró. Doña Carmen, ¿está con nosotros?
Sí, Carmen Peñafiel.
Muy bien, muchísimo gusto y gracias por compartir este rato con nosotros en Es Gran Se Gran. Y le querría hacer unas preguntas un poco así previas, que es, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en la residencia Can Boada de Mataró?
Pues mira, 6 meses.
6 meses.
Mi marido lleva 3 años.
O sea que su marido entró primero y al cabo de un tiempo entró usted, y además a usted le tocó ingresar ya durante la pandemia. Pues explíquenos un poquito cómo fueron los primeros días en la residencia.
Pues yo no estaba vacunada ni nada. Y hasta que no me pusieron las vacunas, no bajé. Que fue donde me lo pasé peor, porque estaba sola, arriba. Y bueno, pero ya está.
Pero sí, explíquenos esto. Usted, cuando ingresó en la residencia, vivió estos protocolos que obligaban a que alguien que ingresase en una residencia tuviese que estar aislado durante unos días, ¿no?
Sí, sí. 15 días estuve aislada, porque se me llevan las cosas aquí muy severas, que no hay más remedio que hacer lo que dice, porque va a vivir de todo y ya está.
Y una vez que las cosas se han normalizado un poco, ¿nos quiere decir un poco cómo es su día a día en la residencia Can Boada?
Pues yo estoy muy contenta, y no me aburro, ¿eh? Como está tan divertido, pues mira. Hago la gimnasia, hago todo lo que haya que hacer para pasar el tiempo y ya está. Bueno, los días que tengo visita, hoy he venido médico y ayer, pero bueno, en el hospital, vienen mis hijos y los días que salimos y ya está. Y bueno, mi marido también, pues jugamos
y
patio al dominó.
Y siempre hay una pregunta que hay que hacer. ¿Cómo se come en una residencia? Pero no en cualquiera, en la residencia Can Boada. ¿Cómo es la comida?
Pues muy buena. Un día coincide como en las casas, que te gusta una comida más que otra. Yo soy ya que me gusta todo, pero estoy llena de todo y entonces muchas cosas no puedo comer. Eso sí, ya lo que voy sabiendo que me cae mal, pues cuando me ponen la comida, digo, no, ya lo saben. Las más que vienen más normalmente, lo saben. Pero las que son más nuevas, que están a otras de vacación, lo que sea, pues digo, oye, esto no pone otra cosa. Y sí. Siempre hay un caldo de pasta o hay algo y mira, te cambia.
Pues muchísimas gracias, señora Carmen Peñafiel, por haber compartido este rato con nosotros. Enviamos saludos a todo el personal y a todos los residentes de la residencia Can Boada de Mataró. Y ya anem acabant el programa. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros.
Bueno, pues nada, gracias a usted.
Pues moltes gràcies, la residència Can Boada, moltes gràcies, Josep, per aquesta entranyable entrevista. I, si no recordo malament i la memòria no em falla, ens veiem demà una altra vegada, diumenge al dematí a la 1. Tenim que anar recordant els horaris per nosaltres mateixos, no tant pels nostres oients, que sabem que no es mouran de la ràdio per escoltar-nos, però nosaltres sí que tenim que anar a recordar.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city.
doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Up to you, New York, New York, New York.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ja tornem a estar aquí en la secció d'acció preventiva i avui, aquest dissabte, doncs, tenim tres interessants entrevistes. Intentarem també que puguin parlar entre ells, eh? I una bona part del programa la farem, d'aquesta secció la farem en castellà, perquè les dues persones que entrevistarem més tard estan a Mèxic. I encara que volem que tothom sàpiga el català, el que prioritzem ara en aquest programa és que ens entenguin. Vale? Llavors, bona tarda, bon dia, senyor Xavier Pladevall, ets el CEO d'Acció Preventiva. Com estem?
Bon dia. Pues molt bé, i que duri.
Exacte. A més, t'hem enganxat aquí, no fora de joc, però estàs fora de Barcelona, amb una vida absolutament intensa. Quan vam estar parlant ahir amb cotxe, em vas estressar molt, perquè vaig dir... Com pot ser que estigui fent tantes coses? Llavors, sí que m'havia fet algunes preguntes abans d'introduir els nostres convidats d'avui. Fer-te alguna pregunta. Tu ets el gerent d'Acció Preventiva, o el CEO, el màxim responsable. Quin seria per tu el repte o el gran repte de les empreses aquest setembre? No a l'octubre, novembre, sinó aquest setembre, per tu quin seria el repte? Que tenim totes les organitzacions, lògicament, al voltant de la prevenció de riscos, perquè ara esteu, com es diu en castellà, en el ojo del huracán.
Sí, pues que por respeto a nuestros estudios hablaré en castellano. El gran reto de las empresas en este septiembre, en materia preventiva, yo diría más que preventiva a nivel humano, y aquí incluimos los recursos humanos, el liderazgo y la prevención, es ver el estado emocional en que vuelve la gente al trabajo. ¿Por qué? Porque el confinamiento, nos guste o no, nos ha pasado factura, Muchos de nuestros colaboradores, trabajadores, pues han tenido problemas a nivel familiar, han tenido fallecidos y que no se han podido despedir, o ellos han tenido el COVID. Hay un escénico en la sociedad, hay un estado tensional crispado, y eso pasa factura o nos puede pasar factura. Por lo que el gran reto es saber en qué estado emocional están todas, cada una de las personas de nuestra organización, para poderle dar el antídoto a cada uno, aquel que necesita. Y una vez tengamos controlados los estados emocionales de la gente, pues evidentemente podremos gestionar poniendo al trabajador en el centro del negocio, que es el gran reto del siglo XXI. Yo siempre digo que cualquier empresa, bueno, dotada para el éxito en el siglo XX, está condenado al fracaso en el siglo XXI si realmente no ponen al trabajador en el centro del negocio. En este momento el estado emocional se impone de la gente. Para poder reconducir estas situaciones tenemos que tener muy en cuenta las emociones de los trabajadores.
Señor Xavier, ahora que estamos hablando sobre la importancia del efecto del COVID y de la importancia de la salud emocional de todos los que nos estamos volviendo a reincorporar ya este septiembre y hace unos días al trabajo, ¿qué puede aportar a una organización o qué está aportando? ¿No? ¿Qué puede aportar? ¿Qué estáis ya aportando desde Acción Preventiva a las empresas?
Pues mira, muy sencillo, dos cosas. Realmente, la primera, unas baterías de test emocional para medir el estado ansiolítico de los colaboradores y en base a ello proponer medidas preventivas y correctoras a las organizaciones. Y la segunda cosa es hacer un estudio psicosocial para ver cómo está la interrelación empresa, mandos intermedios, colaboradores y qué cosas se pueden mejorar para bajar los estados ansiolíticos de la gente y de alguna manera que la empresa sea más segura y más saludable. Esas serían las dos vectores de acción para reconducir la situación del momento.
Ayer, cuando estuvimos hablando, preparando el programa de hoy, me comentaste de que este próximo lunes vas a participar en un foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, que me pareció súper interesante, y te pedí si podíamos entrevistar a los responsables de este evento, que me parece espectacular la cantidad de gente que se va a conectar, y sobre todo también el contenido. Buenos días, señor Óscar y señora Ana. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jordi. Buenos días, Xavier.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días a los dos.
Pels nostres oients, estem connectant amb Mèxic, estem connectant amb Madrid i nosaltres aquí, amb el David, estem a Barcelona. Óscar, ¿nos puedes explicar un poco qué hace vuestra empresa? Y supongo, después os haré dos o tres preguntas. ¿Qué hace vuestra empresa en un mundo como este? Es decir, ¿qué vais a aportar vosotros? Porque claro, esto de los cambios es muy bonito hablarlo, pero al final la gente, como decimos aquí en España, no sé si en México se dice, quiere chicha. Porque todos estamos muy preocupados de qué es lo que tenemos que hacer ante la situación que se nos está presentando.
Claro que sí. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa, Jordi. Y nosotros somos consejeros directores de PRODESO. PRODESO es una asociación que trabaja con profesionales de desarrollo organizacional. Entonces, nuestra asociación, en este caso, acerca del foro, está convocando en el 2021 a 17 países de Iberoamérica para, entre todos, pues analizar, diagnosticar y tratar de dar respuesta a la situación tan compleja que hemos estado viviendo desde el año pasado en las organizaciones. Esta cuestión del teletrabajo, de cómo dirigir equipos a distancia, cómo ser un líder en esta nueva era digital, pero no nada más en esta cuestión tecnológica, sino también con todos los desafíos que nos está presentando la pandemia. Son cuestiones que vamos a estar abordando a través del foro. Nosotros somos especialistas en desarrollo organizacional, que como tú comentas bien, lo que trabajamos básicamente es el cambio en las organizaciones, cómo gestionarlo, cómo ayudamos a las empresas, a las instituciones, a los negocios, a transitar toda esa transformación de la mejor manera, revisar cuáles son las mejores prácticas, qué está haciendo bien cada país, cada empresa, y entonces tratar de aprender de ellos.
Una pregunta, Óscar. En las empresas mexicanas, ¿qué es lo que les preocupa más? Y para ver también si hay diferencia entre la preocupación de la empresa mexicana de la preocupación de la empresa española. Ante toda esta avalancha de, entre comillas, si no Xavier me va a corregir, de caos emocional, ¿qué es lo que preocupa más a las organizaciones?
Pues son dos cosas. Yo creo una tiene que ver con los resultados, con la productividad, que es subsistir. Yo creo que desde el año pasado la preocupación latente es salir adelante, sobrevivir, y algunas empresas desafortunadamente se han tenido que hacer más pequeñas, han tenido otras incluso que cerrar, y esa es una preocupación que está en el aire. Otra preocupación ya de cara al interior de las organizaciones es su gente, es el bienestar de las personas, el saber cómo manejar la emocionalidad, cómo transitar por esta incertidumbre, por esta angustia, y después cómo ser efectivos pues en el medio de toda esta situación de caos, de ambigüedad. Yo creo que son las dos preocupaciones principales.
Entonces, imagínate que yo soy un pequeño empresario, tengo una empresa pequeñita, y el lunes yo me apuntaré al foro, ¿vale? Y os estaré escuchando. Según me comentó ayer Xavier, tenéis más de 200, o prevéis más de 200.000 personas, ¿puede ser? ¿Que os van a estar escuchando?
Sí, así es. El año pasado, en el mismo foro que participaron 11 países y 50 expertos de esos países, tuvimos un alcance de 160.000 personas que presenciaron el foro.
Ya son números al por mayor. Esto ya no es un evento pequeño, es un gran evento. Pero ahora la pregunta, es decir, yo soy un pequeño empresario, ¿en qué tengo que cambiar? Cuando digo un pequeño empresario, porque en Cataluña lo que predomina es el pequeño empresario. Empresas pequeñitas, entre 10, 15 personas, incluso de menor tamaño. ¿Qué consejo desde México tú nos darías?
Sí, bueno, como regresando a tu pregunta, que como pequeño empresario, ¿qué puedo obtener al presenciar este foro? Pues yo te puedo comentar que en España, si no estoy mal, casi el 70% de los empleos provienen de las pymes. En México, este caso llega al 99%, Jordi. El 99% de la fuerza laboral viene de las pymes. Entonces, ¿qué puede esperar? Pues justamente el foro está referido para este tipo de empresas. Entonces, acá lo que vamos a ver son las mejores prácticas, qué le está saliendo bien a cada una de estas empresas con estas características que estamos mencionando en otros países, cómo ellos están mejorando sus procesos, cómo están haciendo participar más a su gente en el análisis y toma de decisiones del negocio. Entonces, justamente está indicado para este tipo de empresas, como te lo comento.
Entonces, Xavier, encara tenim per aquí.
Sí, aquí estic.
En tu ponencia me comentaste que vais a presentar un estudio sobre el tema del teletrabajo, ¿me equivoco?
Sí, 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 correcto.
Entonces, yo porque creo que ya sabes, también soy profesor de universidad, esto es como me gano la vida. En la clase de la semana que viene, ¿qué tengo que explicarles a futuros ejecutivos? Porque estamos en un máster donde tenemos bastantes alumnos iberoamericanos y alumnos mexicanos respecto al teletrabajo. ¿Qué les podemos aconsejar? ¿Que sí, que no? ¿O qué tienen que hacer?
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, prudencia, ¿no? Eso es importante, principio, basarnos en principio de prudencia. Nos pensábamos que el teletrabajo era un chollo y derivado del estudio que hemos hecho a más de 1.500 empresas y en la que han participado más de 36.000 trabajadores, no trabajadores rasos, de cualquier eslabón de la cadena jerárquica. Igual han contestado directivos, trabajadores, mandos intermedios, trabajadores, trabajadoras, género sexuado, directores, directoras, que luego nadie me diga que no conjugamos el género, ¿no? Entonces, el resultado es espectacular, porque nos pensábamos que era un chollo, y hay unas ineficiencias brutales como consecuencia de no tomar cautelas previas. Nos guste más o nos guste menos, no todo el mundo está capacitado para trabajar en la distancia, desde su casa. Dependerá de las competencias que tenga, de los medios que tenga, entre otras cosas el ancho de banda. Nos hemos hecho una gran revolución tecnológica y todo el mundo se ha visto obligado a subirse al carro de las nuevas tecnologías. Pero no todo el mundo tiene las mismas competencias TIC. Una persona que no tenga competencias tecnológicas, ponerlo a trabajar desde casa es un suicidio para el empresario. ¿Por qué? Porque tendrán unas ineficiencias de narices. ¿Por qué? Porque al mínimo problema con la tecnología necesita estar pegado al informático de turno, que en la empresa lo tenía al lado. Pero ese buen señor o esa buena señora, el informático, va colapsado, por ejemplo, con la cantidad de necesidades que tienen el resto de compañeros. Y por otro lado, los mandos intermedios. Si gestionar desde la proximidad ya es difícil, gestionar a todo un equipo en remoto es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no lo tengo delante. Entonces, el resultado del estudio es que escasamente el 17% de los mandos intermedios realmente le reconocen su liderazgo. Por tanto, eso quiere decir que el resto, hasta llegar al 100%, los trabajadores no reconocen su liderazgo. Por tanto, o empoderamos y por tanto, con coachings, mentorings y formaciones a los mandos intermedios, o si no saben ya gestionar un equipo desde la proximidad para sacarle la máxima eficiencia, ya no digamos en la distancia. Eso hace un tutum revolutum que complica tremendamente conseguir cuotas de eficiencia, como decía Óscar. El siglo XXI es la era de los resultados, y más gestionando en tiempos de crisis.
Pues me has dejado en estado de shock, porque estos números, lógicamente, yo no los conocía, y en próximos programas te los iremos sonsacando poquito a poco con cariño, porque son números muy interesantes que el pequeño empresario los tiene que saber. Es decir, que no quede asustado, hay que hacer teletrabajo, no hay, lo que has dicho, sentido común, prudencia, y vamos a analizar caso por caso. Y entonces, antes de terminar el programa, Ana Espinosa, que te tenemos por aquí.
Sí.
Una pregunta. ¿Cómo se os ocurre montar eventos de esta magnitud? Porque entre tú y yo he colaborado en muchos eventos. Esto es una locura. ¿Cómo se os ocurre? Dos personas que más, que sois personas centradas, e ir a buscar no 160.000 participantes, sino 200.000 participantes. Una cosa es ir a buscar los 500 que tenemos presencialmente y otra cosa es los 200.000.
Fíjate que anteriormente estos eventos se hacían de manera presencial. Eran congresos con mucho menos ponentes y obviamente tenían un costo, la gente tenía que viajar y bueno, principalmente pues eran más locales porque pues no toda la gente tenía la facilidad. Y a partir de la pandemia vimos la oportunidad de ser más inclusivos, de poder abrirlo a toda la comunidad. Nosotros tenemos colegas y amigos en muchos países de Iberoamérica, y entonces los llamamos, los convocamos a algunos más, como APDO, que conocimos justamente en este viaje, y realmente nos dimos cuenta del gran potencial de hacerlo abierto, es decir, totalmente gratuito, y al hacerlo en línea, pues nos dimos cuenta que cualquier persona podía participar. Entonces, obviamente, el foco se abrió muchísimo. Y entonces, la verdad es que fue un éxito. Tuvimos pues la participación de profesionales de desarrollo organizacional, pero también directores de empresa, también muchos estudiantes de estos temas que están interesados en llevarse herramientas, metodologías. Y yo creo que cualquier persona que participe, pequeño o gran empresario, pues se va a llevar herramientas, muchas metodologías. Creo que ante todo lo que comentaba Xavier ahorita y Oscar, pues yo creo que el reto del teletrabajo pues es eso, que tenerlo normado, tener lineamientos claros, que la gente sepa cómo se va a gestionar desde casa, cómo van a gestionar los líderes a estos equipos, y yo creo que son muchos de los temas que vamos a abordar en este foro.
Pues David, que es el responsable del sonido, ya me está haciendo señas que me queda poquito tiempo. Muchas gracias Xavier, muchas gracias Óscar, muchas gracias Ana. Seguiremos en contacto porque realmente son opiniones muy interesantes. Óscar y Ana, Xavier, ens veiem la setmana que ve. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba. El sol no es pont sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprèn a estimar-se la vida si la vida fa mal. Fa mal. Aprendre que si un infant mata la meua mà no és massa estranya. Que n'és de trist si un infant mata enllà i aquí mor la tendresa. Aprendre que potser aquesta tristesa és només un refugi per no dir-se a un mateix que és tan més trist. Perquè és tan necessari, és tan més trist, és tan més trist. Aprendre que en certesa res no tinc si no m'ho dones. A fer que el cor sempre es commoga pel fràgil gest de la bellesa. Aprendre que sóc només si existeixes i és aquesta mesura la que vull em defineix. Aprendre per saber-se desprendre, et aquí el vell secret. El vell secret. Thank you. saber-se desprendre. Fet aquí el vell secret. El vell secret. El vell secret. El vell secret. Aprendre.
Bé, ja estem acabant el programa d'avui. Només ens toca ara acomiadar-nos de tots vostès i recordar els nous horaris. Aquesta tarda a les 8 i quart ens tornarem a veure amb la psicòloga Malú, amb l'Adriana Fernández i res més. Bon profit i fins després.